La impressora funciona sempre capa a capa. Primer imprimeix la primera capa, que seria la més profunda, i va pujant cap a dalt. Llavors nosaltres hem fet que el nostre parche contingui la primera i l'última capa amb aquestes fragments de vasos sanguinis, i les capes intermitges contenen les cèl·lules cardíaques, que són les funcionals i les que realment bateguen i donarien funcionalitat al constructor.
Con lo cual prolongan el tiempo en el que el paciente que sufre esa enfermedad se encuentra sano. En este caso, estimamos que podría retrasar la pérdida importante de calidad de vida consecuencia de la insuficiencia cardíaca durante unos 10 años.
Un equip de l'ITB i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge crea una biotinta capaç d'imprimir en 3D teixit cardíac, un avenç tecnològic que podria allargar 10 anys el temps de qualitat de vida òptima de pacients amb insuficiència cardíaca. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta recerca duta a terme per investigadors de l'IDB que obren noves vies terapèutiques personalitzades per les malalties cardiovasculars. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Plaudite ha arrencat avui el seu taller d'estiu intensiu de teatre, sens dubte una proposta atractiva per als joves apassionats a les arts escèniques, un taller que culminarà el pròxim 4 de juliol amb l'estrena d'una obra davant del públic per demostrar tot allò que han après.
Nosaltres el que hem agafat és tirant de l'obra de la Pau d'Aristòfanes, que consisteix en anar a buscar la pau que està segrestada i l'hem d'alliberar. El nostre repte és muntar una peça escènica amb l'alliberament de la pau.
En l'espai dedicat a la cultura entrarem a l'estudi de l'Anna Tuda al barri de Collblanc per conèixer aquesta artista plàstica que crea il·lustracions expressives i amb colors molt potents.
Lo que intento aplicar en lo que es la ilustración es un poco la rama más artística, ¿no? Me dejo llevar por los colores, por las formas, intento que sean expresivos mis ilustraciones, ¿no? Y llamar la atención con eso, con los colores.
I en esports ens centrarem en el CB l'Hospitalet, que ja té 9 jugadors confirmats per la propera temporada. La idea del club és incorporar dues peces més i tancar una plantilla que tornarà a aspirar a l'ascens. Així ho ha remarcat el director esportiu del CB l'Hospitalet, Jorge Tarragona, en el seu pas pel programa L.L.H. en joc.
Estem generant un equip amb el qual jo crec que amb 2 o 3 recanvis podem afrontar una lliga superior. Llavors, tenim la base ja aquest any. Llavors, bueno, jo crec que això és molt bo per nosaltres.
Creem una impressora 3D, micropeces de teixit cardíac fetes de vasos sanguinis i productes com la gelatina i l'àcid hialurònic que s'implantarien en persones amb insuficiència cardíaca i també podrien allargar 10 anys el temps de qualitat de vida òptima d'aquesta tipologia de pacients. Això és el que ha aconseguit un equip d'investigació de l'IDB, de moment amb bons resultats en ratolins.
L'IDB ha desenvolupat una biotinta formada per 4 ingredients bàsics. Teixit cardíac de persones donants, gelatina, fibrinogen i àcid hialurònic, que amb una densitat i una disposició de capes concretes donen com a resultat un pedaç que es pot implantar en zones malmeses del cor.
Doncs la bioimpressora funciona sempre capa a capa. Primer imprimeix la primera capa, que seria la més profunda, i va pujant cap a dalt. Llavors nosaltres hem fet que el nostre parche contingui la primera i l'última capa amb aquestes fragments de vasos sanguinis i les capes intermitges contenen les cèl·lules cardíaques, que són les funcionals i les que realment bateguen i donarien funcionalitat al constructor. Llavors tot això té un treball darrere de buscar quina és la viscositat perfecta d'aquesta tinta.
Una vegada implantats, aquests pedaços de miocardi comencen a bategar, a vascularitzar, al cap de poques hores. I fins i tot, en pocs dies, estableixen connexions i s'integren a la xarxa sanguínia dels ratolins.
Es la parte más crítica que permite la subsistencia de esos constructos. Si la vascularización no se establece lo suficientemente rápido, estos constructos mueren. Para ello, al utilizar microfragmentos de vasos, se forman tubos conectados muy rápidamente que establecen conexión con la circulación del animal.
L'equip d'investigació de l'IDB fa servir el terme pedaç tant en sentit literal com figurat, ja que aquestes micropeces de teixit cardíac podrien tenir mides diferents segons les zones danyades del cor de cada persona, però en cap cas curarien la malaltia d'insuficiència cardíaca. sinó que farien una mena de mur de contenció al voltant de les àrees malmeses i evitarien així el sobreesforç de la resta del cor.
Con lo cual prolongan el tiempo en el que el paciente que sufre esa enfermedad se encuentra sano. En este caso, estimamos que podría retrasar la pérdida importante de calidad de vida consecuencia de la insuficiencia cardíaca durante unos 10 años.
Seguint els protocols internacionals que també obliguen a fer assajos amb mamífers més grossos, al setembre l'equip de Lidivell començarà a implantar els pedaços de teixit cardíac en porcs. Si les fases de la investigació i dels assajos clínics avancen al ritme previst i amb els recursos necessaris per sostenir la investigació, Lidivell calcula que el primer pacient humà a rebre un pedaç de teixit cardíac generat per impressió 3D arribaria en un període de 5 anys i sempre seria aprofitant una altra intervenció quirúrgica del cor, com ara la col·locació d'un marcapassos o un bypass.
Cinc alumnes de l'Hospitalet es troben entre els 504 estudiants de tot Catalunya que han tret les millors notes de la selectivitat, és a dir, per sobre dels 9 punts. Són alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda amb una nota de 9,4, Can Vilomara amb un 9,3, Tecla Sala un 9,2 i el Centre d'Estudis Jaume Balmes i l'Institut Bisbe Berenguer amb un 9,1. Així ho ha comunicat aquest matí el Departament de Recerca i Universitats. Pel que fa al conjunt de Catalunya, la qualificació més alta l'han aconseguit 3 estudiants de Vilanova del Vallès, Barcelona i Bellaterra amb un 9,9 sobre 10, la màxima nota possible als exàmens de les proves d'accés a la universitat. L'estiu és un bon moment per als joves per començar a introduir-se en el món laboral. És el cas de la Paula Garciolo.
La Paula és la coordinadora del casal d'estiu del poliesportiu municipal de la S. Va decidir introduir-se en el món del monitoratge perquè quan era nena passava el mes de juliol fent activitats al casal i té molt bons records d'aquests moments.
Vaig ser una nena que venia aquí al casal d'estiu. I per mi era un moment de passar-m'ho bé, desconnectar de l'escola, fer esport i estar en moviment. Llavors he tingut tan bons records que vaig dir jo vull ser monitora d'aquest casal, com ha passat a molts nens i molts nenes i monitors que estan ara actualment amb nosaltres. I després de tots aquests anys de monitoratge m'han donat l'oportunitat de ser coordinadora.
Paula és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Per ella, la feina de monitora és una experiència per anar prenent responsabilitats i obtenir els primers ingressos.
Al final és un sistema d'aprenentatge, és un curt període, però al final també et dona com aquestes... Jo sempre dic que treballar és una experiència i totes les experiències que t'emportes és el que et donen cada cop més eines per poder treballar i dir, vale, en un moment em va passar això, vaig fer això, però em vaig equivocar, no passa res, o he aprofitat i m'ho emporto com a aprenentatge.
Actualment la Paula ha finalitzat un màster de professora d'Educació Física. Fins que no trobi plaça, treballa com a monitora al gimnàs del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia. També fa extraescolars amb algun centre i de monitora de menjador. El seu vincle amb els infants sempre està present.
Aquesta setmana han arrencat els casals d'estiu després de finalitzar el curs escolar i de tot plegat en volem parlar avui amb el Carles Xifra, que és director general adjunt de Fundesplai. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com comentava, aquesta setmana han començat aquests casals d'estiu, Fundesplai també aquí a l'Hospitalet, amb diversos centres com a Belvitge, a Can Serra, a Pobillacases i també amb l'entitat Acordis. Una mica com es presenta aquest estiu i com ha començat?
Doncs ha començat el dilluns amb casals, però avui mateix sortia el primer autocar ja cap a les colònies, cap a les cases de colònies. I s'han preparat doncs, més de 110.000 places d'activitats arreu de Catalunya per gaudir d'un estiu aprenent i passant-s'ho bé. No? Són en casals, que són colònies, que són campaments, fins i tot rutes i fins i tot intercanvis internacionals de grups de joves.
Estem a aquest inici d'aquests casals, marcats també per les altes temperatures d'aquests dies. Després d'un any amb restriccions per la sequera, es poden tornar ja a fer activitats d'aigua? Suposo que en aquests casals està previst tot plegat.
Sí, sí. Necessitem aquest espai d'aigua, necessitem que aquest espai d'aquests casals, aquestes activitats d'estiu, també siguin refugis climàtics. I la veritat és que tenim grans deures perquè la tendència aquest any pinta bé a nivell d'aigua i de sequera, però pinta malament a nivell de temperatures i, per tant, hem de planificar les activitats molt tenint en compte el canvi climàtic i aquest augment de temperatures de forma constant. Per tant, buscar ombres, programar els horaris de forma diferent. donar fruita, més fruita de l'habitual en els àpats, etc.
No? Uh-huh. Adaptar-los en aquestes restriccions que teníem i en aquestes augment de temperatures. Com comentaves abans, Fundesplai ofereix 110.000 places a tot Catalunya. També hi havia, el dia que vau fer la presentació, una previsió de 9.000 beques per a famílies vulnerables, un 10% més que l'any anterior. Com heu gestionat tot plegat aquest augment i el per què doncs, aquest augment de places com de beques?
Sí, el lleure educatiu i especialment a l'estiu és un motor contra la no cohesió social. Uh-huh. No? És a dir, realment les activitats educatives de l'estiu són un espai privilegiat per donar oportunitats a tots els infants i especialment als infants amb famílies més vulnerables. Uh-huh. I malgrat que hem anat avançant amb el reconeixement del lleure educatiu, els informes i les dades encara ens estan situant que moltes famílies no estan accedint a aquest espai privilegiat educatiu a l'estiu i, per tant, hem de fer un esforç com a societat, com a administracions, com a empreses i també nosaltres del tercer sector de mobilitzar la ciutadania per fer possible que hi hagin recursos per universalitzar el lleure. I estem molt lluny d'universalitzar el lleure, però com a mínim garantir que les famílies que amb més dificultats puguin tenir uns ajuts i unes beques per poder entrar-hi a les activitats. No? Uh-huh. I la veritat és que cada any tenim més demandes i hem poder cobrir aquestes 9.000 sol·licituds de beques amb els fons que mobilitzem de la societat, de les empreses i també de les diferents administracions.
El que comentaves precisament de garantir no, aquesta igualtat de tots els infants davant del lleure, que tothom hi pugui accedir. També és important, molts dels esplais també doncs, aquí de la ciutat allarguen aquests casals durant el mes d'agost. Aquí a l'Hospitalet també n'hi ha alguns que ho fan. Fins a quin punt és important que durant el mes d'agost també es facin aquestes activitats i no només ens centrem als mesos de juliol, just després d'acabar el curs escolar?
Els diferents esplais de Fundesplai, aquí l'estiu, mobilitzen més de 1.000 places al mes d'agost, específicament també per poder garantir no només una conciliació laboral en algunes famílies que estan treballant a l'agost i que l'infant es quedaria tancat a casa en aquest mes, sinó especialment també per garantir un àpat saludable cada dia amb aquests infants. No? I per tant és important poder fer activitats amb determinats grups sobretot a l'estiu i a l'agost.
Uh-huh. Això pel que fa a l'estiu, canviant de tema, però en aquest centre-nos també en Fundesplai, recentment heu presentat uns premis, els Premis Josep Casaspina per la Convivència i la Sostenibilitat. Amb quin objectiu neixen aquests premis? I també doncs, remarcar doncs, la figura de Josep Casó, també que va ser molt important aquí a l'Hospitalet, en aquest cas amb el Club d'Esplai de Bellvitge.
Sí, el Josep Casó va ser una figura rellevant aquí a l'Hospitalet, uh-huh. amb la creació l'any, em sembla que va ser l'any 69, l'any 70, de l'Esplai Bellvitge, però també ha sigut una figura rellevant en la creació de Fundesplai l'any 96 i ha estat el president fins a la seva mort, el desembre del 24, precisament. I volem reivindicar el seu llegat, la seva aposta per la transformació del món a través de l'educació, amb aquests premis, que són uns premis que volen enfortir i reconèixer el paper de la societat civil organitzada, el paper a través de les seves organitzacions diverses, que estan treballant en projectes innovadors i transformadors amb infants i joves.
Uh-huh. Quins són, en aquest cas, les bases així a grans trets d'aquests premis? Quines categories hi ha? Quines dotacions econòmiques? Una mica explica'ns com estan organitzats.
Molt bé. Són uns premis que estan dotats amb 15.000 euros en total i que tenen dos categories. La categoria Transforma, uh-huh. on s'hi poden presentar qualsevol organització del tercer sector, tant sigui social com ambiental, que tingui un projecte amb infants i joves que treballi sobre la sostenibilitat i la convivència. Especialment es valoraran aquests projectes on els infants i joves tenen un paper central, rellevant, en la ideació del projecte, però fins i tot en la governança d'aquest projecte. Uh-huh. I aquesta categoria està dotada amb 5.000 euros. L'altra categoria és la categoria Imagina, per enfortir projectes d'educació en el lleure, precisament, uh-huh. i té dues subcategories. Una categoria que s'hi poden presentar joves de qualsevol entitat d'educació en el lleure de base comunitària, que tingui un projecte, que vulgui fer un projecte futur uh-huh. i que estigui buscant els recursos per fer-ho. Aquesta categoria està dotada amb 5.000 euros. I una altra categoria, específicament pels projectes dels esplais adherits a la Federació Catalana d'Esplai, també dotats amb 5.000 euros cada.
Ja tens per presentar-se fins al 15 de novembre en aquests premis.
15 de novembre.
Les entitats que comentaves que vulguin participar, que on s'han d'adreçar, què és el que han de fer?
El més senzill és que busquin a la web Premi Josep Gasó i trobaran les bases, i trobaran un correu, s'adjunta una mini fitxa i fins i tot en els grups de joves s'hi presenta un projecte a través d'un vídeo en lloc de... per facilitar-ho, en lloc d'un formulari llarg i feixuc, és un vídeo explicatiu, i es valoraran la primera setmana de desembre perquè a finals d'any puguem entregar els premis.
Es valoraran per part d'un jurat, entenc, no? Que formi part d'aquests premis per decidir a veure on van destinats a aquests recursos. Exacte. Doncs, Carles Xifra, director general adjunt de Fundesplai, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé aquest estiu.
Veu a l'educació en el lliure.
I estarem molt pendents de com va aquest estiu i també com van aquests premis, i estarem pendents de veure quins són els guardonats en aquesta primera edició. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
I seguim parlant, en aquest cas, d'Aplaudit Teatre, que ha arrencat avui el seu taller d'estiu intensiu de teatre, sens dubte una proposta atractiva per a aquells apassionats de les arts escèniques.
L'estiu de teatre 2025 s'ha posat en marxa amb aquests joves apassionats per les arts escèniques. Aquest taller intensiu organitzat per Aplaudit Teatre els converteix en actors durant dues setmanes, que culminaran amb l'estrena d'una obra de teatre. L'objectiu és que joves de l'Hospitalet s'uneixin per actuar i que ho facin en una representació reflexiva sobre el món actual. Enguany, la Pau és la protagonista d'aquesta mirada crítica.
Nosaltres el que hem agafat és tirant de l'obra de la Pau d'Aristòfanes, que consisteix en anar a buscar la Pau que està segrestada i l'hem d'alliberar. Llavors, el nostre repte és muntar una peça escènica amb l'alliberament de la Pau i com es viu, no?, quan aquesta Pau és alliberada. És una obra intergeneracional també i crítica des d'aquesta mirada tan diferent de la mirada que pot tenir davant de la Pau un infant o un jove, no?, que també és molt interessant de veure després reflectida a l'escena.
Els participants van dels 4 als 20 anys i tenen diferents nivells i experiències amb el teatre. Alhora, alguns veuen en aquest art una forma de gaudir del seu temps lliure, mentre que altres busquen una sortida professional.
A mi, jo actor com a tal, no, però com a hobby sí.
Jo una mica com les dues. Jo intentaré que sigui la meva professió, però com sé que és una mica difícil, doncs intentaré tenir una altra opció.
El 4 de juliol serà el dia decisiu de l'estrena en públic i demostrant tot allò que han après.
I avui obrim les portes del Districte Cultural per conèixer una artista plàstica que des del seu estudi, el Barri de Collblanc, crea il·lustracions expressives i amb colors molt potents. Es tracta d'Anna Tuda.
Entrem a l'estudi d'Anna Tuda al barri de Collblanc per descobrir un artista que va començar en el disseny d'interiors i l'arquitectura efímera. Va posar en marxa un negoci dedicat al disseny de marca de restaurants i bars i actualment ha trobat en la il·lustració digital una via d'expressió.
El disseny d'interiors és algo como muy más cuadriculado igual y lo que intento aplicar en lo que es la ilustración es un poco la rama más artística, ¿no? Me dejo llevar por los colores, por las formas, intento que sean expresivos mis ilustraciones, ¿no? Y llamar la atención con eso, con los colores. Y un poco también a veces utilizo símbolos, utilizo como varias capas para que desde un primer momento no se vea lo que quiero explicar, pero que luego vayas viendo y vayas viendo que hay algo detrás, ¿no? Empecé trabajando el cartón, un tipo de cartón. Me apuntaba a un curso de papel maché que llamaban y empecé a experimentar. No quería hacer tanto como papel maché, sino como algo diferente. Y empecé a hacer mis esculturas de cartón piedra y bueno, y también aplicándola con acrílico y un poco hacer algo así como diferente, sí, esculturas así expresivas también. Cuando estuve en contacto más en la tonal con otros artistas, lo que me llamaba la atención, bueno, y lo que me gustaba era que entrábamos en sinergias y en contactos y hacíamos como cosas que quizá individualmente no hago, ¿no? Y entonces esto ahora sí que lo echo de menos un poco. El tener trabajos en común, ¿no? Pues ahora te paso esto, ahora tú me pasas esto, bueno, cosas así. El arte, bueno, bueno, es una forma de expresión, una forma de también de curación a veces de cuando estás muy, para mí, cuando estás muy agotada o un poco triste, a veces es como una forma de evadirte de la realidad y de un poco de lo que de la realidad del día a día, y es eso que te abstraes y acabas como separando un poco lo que es la vida diaria de ese momento que estás ahí centralizada en eso y te olvidas de todo lo demás. Para mí es el arte eso.
L'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza aquest dijous, 26 de juny a la tarda, una campanya de donació. La unitat mòbil s'instal·larà a la plaça Francesc Macià i les donacions es podran fer des de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Les condicions bàsiques per donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El CB L'Hospitalet ja té 9 jugadors confirmats per la pròxima temporada. La idea del club és incorporar dues peces més i tancar la plantilla que tornarà a aspirar a l'ascens.
El CB L'Hospitalet no vol tornar a fallar. Si la temporada passada no es va assolir l'objectiu de l'ascens, ara el club vol fer tot el possible per tal que la història no es repeteixi. I el que de moment està fent és confeccionar un equip de garanties i en el qual quasi tots els jugadors tenen àmplia experiència en categories superiors. De moment, hi ha 5 incorporacions: Nil Baqués, David Font, Pol Barbecho, Víctor Castellón i Xavi Cern.
Estem generant un equip amb el qual jo crec que amb 2-3 recanvis podem afrontar una lliga superior. Llavors, tenim la base ja aquest any. Llavors, bueno, jo crec que això és molt bo per nosaltres. Això vol dir molt del club, com està treballant, de quin és l'objectiu al futur, perquè no estem treballant per aquest any, sinó que estem treballant pel futur. Vol dir que la feina s'està fent bé, que és un projecte de futur i que no podem dir una altra cosa que l'objectiu del sènior del CB L'Hospitalet és pujar.
Quant a les renovacions, només 4 jugadors continuen respecte a la temporada passada. Gerard Sevillano, Arnau Tarrida, Màxim Esteban i el capità, Xavi Guia.
Amb el Sevi, perquè és un referent dintre de l'equip, amb el Tarri, perquè jo crec que ja no és una promesa, sinó que és un fet. El Màxim doncs és un jugador que ha arribat a mitja temporada i que la veritat que a nivell personal i a nivell de com a jugador ens ha portat moltes coses. I després el Xavi doncs és el referent de l'equip, no? Al final és el gran capità i que jo crec que es mereix tindre una temporada bona i un ascens per potser finalitzar la seva carrera.
De moment són 9 els jugadors confirmats per al CB L'Hospitalet 2025-2026. Faltarien 2 incorporacions més, segurament un 4 i un 5. Cal tenir en compte, a més, que l'Hospi aquest any tindrà 4 jugadors vinculats a l'Espanyol de Supercopa.
I amb els esports del CB L'Hospitalet ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Investigadors de l'IDB generen teixit cardíac amb impressió 3D i aconsegueixen que bategui a models animals. Un avenç tecnològic que podria allargar 10 anys el temps de qualitat de vida òptima de pacients amb insuficiència cardíaca. Claudi té arrencat avui el seu taller d'estiu d'intensiu de teatre, una proposta atractiva pels joves apassionats de les arts escèniques. El taller culminarà el pròxim 4 de juliol amb l'estrena d'una obra davant del públic. Il·lustracions expressives i amb colors molt potents, això és el que crea l'artista plàstica Natuda en el seu estudi del barri de Collblanc, que ha trobat en la il·lustració digital una via d'expressió. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.